Tenim els sintetitzadors del Suprem, en Domènec Subirà i en Dani Gómez, per ajudar-nos a posar context, perquè ens fem la idea de quin és l'ambient i els arguments amb els que es trobarà avui el Tribunal Suprem en el moment de reprendre el fil on l'havíem deixat dijous a la tarda amb la declaració de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn.
Jo crec que s'actuó d'una manera absolutament correcta per part de Mossos d'Esquadra.
¿Ha dado usted alguna instrucción alguna vez a algún policía para que actúe en un sentido determinado?
No, yo he diferenciado mucho las opiniones políticas del trabajo que tienen que efectuar los Mossos d'Esquadra. Nunca he hablado ni con el mayor trapero ni con ningún comisario de política y les he dado instrucción política alguna.
Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias. Vamos a dar por terminado ya el interrogatorio y, en fin, las demás pruebas propuestas van a quedar aplazadas hasta el martes próximo. Próximo a las 10. Abandonen la sala y nos vemos el próximo martes.
Era Manuel Marchena. En aquell moment ell no sabia que hi hauria eleccions convocades a l'endemà. Per tant, el clima polític en el que es desenvoluparan les properes sessions serà un pèl diferent. La nostra feina i la nostra voluntat, com sabeu, des del primer dia amb aquest judici, és donar-vos context, ajudar-vos a seguir-ho. Per això, en Domènec i en Dani són aquí per sintetitzar-ho. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Van dir aleshores les acusacions i els encausats Oriol Junqueras i Joaquim Forn la setmana passada algunes coses que val la pena que recordem. Domènec.
Mira, per part de les acusacions, sobresurten dos eixos de debat, el referèndum il·legal i el delicte de rebel·lió. Per part de la defensa, la rèplica és que la rebel·lió implica una violència que no hi va ser i que votar no està tipificat com a delicte, tot i que avui el Congrés ha de votar una llei del PP que podria, sí, finalment, convertir els referèndums en un delicte.
Sí, el judici de dijous passat també es va parlar de majories socials a Catalunya. Sentim els diferents punts de vista del fiscal Javier Zaragoza i de l'exvicepresident del govern, Oriol Junqueras.
Se vulneran los derechos del resto de los ciudadanos que, amparados por la decisión del Tribunal Constitucional, han rehusado participar teniendo en cuenta la ilegalidad del proceso. Es decir, los derechos de esa mayoría social silenciosa de Cataluña, que representa casi un 60% del censo electoral que no participó en esa votación, y los derechos de todos los ciudadanos españoles a intervenir como titulares de la soberanía nacional.
La silla que hay enfrente siempre está vacía y traslada su responsabilidad política a los tribunales. La mayoría independentista se ha mantenido en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel. Las urnas acostumbran a ser una solución.
Discurs polític tant de Javier Zaragoza com d'Oriol Junqueras. Val molt la pena que recupereu tot el discurs d'Oriol Junqueras, que era una declaració, però en el fons hi va haver molta part de discurs polític per part del president d'Esquerra Republicana. I encara sobre la rebel·lió.
Aquí vam tenir un cara a cara entre el fiscal Cadena i l'exconseller Joaquim Forn, que va deixar clar que serà clau aquest tema al llarg del procés, determinar el paper dels Mossos d'Esquadra.
La subversión y la ruptura del orden constitucional reclamando métodos violentos a través de las masas como escudos humanos que expulsan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y junto a ello, el poder de los Mossos d'Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión.
No hay ninguna instrucción política por parte del consejero de Interior, ni por parte del presidente de la Generalitat, ni por parte de ningún miembro del gobierno que se le pida a la gente que incumplan con las funciones de policía judicial que tienen adjudicadas para adherirse a una decisión política que ha tomado el gobierno.
Avui continuen les declaracions de les persones encausades. En falten 10 per escoltar. Veurem si hi ha temps aquesta setmana perquè totes elles intervinguin.
Si s'allarguessin més del compte i no els hem escoltat a tots d'aquí a dijous, el tribunal podria habilitar divendres per tancar aquesta setmana amb els deures fets pel que fa als processats i dedicar ja la setmana vinent als testimonis proposats per les acusacions i les defenses.
Les declaracions seguiran l'ordre en què apareixen els noms dels processats a l'escrit d'acusació de la Fiscalia. De manera que avui és el torn dels exconsellers de la presidència, Jordi Turull, i d'exteriors, Raül Romeva.
En principi, Romeva només respondrà al seu advocat, com ja va fer Oriol Junqueras. Jordi Turull sí que acceptarà que l'interrogui la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Després, les defenses dels seus companys també els podran interrogar. Ens podem fer una idea de què dirà Turull i amb quin to respondrà la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.
Ho podem intuir perquè així va comparèixer l'exconseller de la presidència davant el jutge Pablo Llarena durant la instrucció del cas, recordem, l'abril de l'any passat.
No hay ningún dato que corrobore, que sustente que yo he participado de un delito de rebelión. No hay ninguno. Lo he mirado, lo he leído, lo he vuelto a leer. No hay ninguno. Ni yo, ni mis compañeros. Es más, el propio diputado que redactó la reforma del Código Penal, el delito de rebelión, le está diciendo, oiga, que rebelión no era esto. No es para eso, lo está diciendo todo el mundo.
Avui sentireu a Jordi Turull molt més nítid que en aquesta gravació, que evidentment no eren retransmès en aquell moment aquests interrogatoris com ho és ara aquest judici a la sala del Suprem. Quan el judici va començar la setmana passada, Pedro Sánchez encara no havia convocat les eleccions espanyoles. Això va passar aquest divendres, just l'endemà de les declaracions d'Oriol Junqueras i Quim Forn.
La precampanya electoral del 28 d'abril agafa de ple aquesta vista contra l'independentisme català i ja veurem en quina fase es troba el procés judicial quan comenci la campanya el 12 d'abril.
Andreu Pandenin, de l'advocat de Junqueras i Romeva, de moment assumeix que serà del tot impossible evitar les interferències polítiques, sobretot perquè l'extrema dreta, diu, és l'acusació popular. Ho ha dit a TV3.
Penseu que hi ha un partit polític que està fent l'acusació. Per tant, ja us podeu imaginar que en qualsevol intervenció aprofitarà per fer campanya. Per tant, hi haurà una interferència constant de fora a dins i de dins a fora. El que fa Vox és deixar bé a les demés acusacions i al tribunal. L'extremisme el que fa és situar el que ja era extrem en una posició quasi moderada.
L'advocat Banderinde es queixa que el president de la sala, el magistrat Manuel Marchena, sota unes maneres educades, continua vulnerant els drets dels processats i deixa aquest avís.
S'està muntant artificialment una situació com de tranquil·litat i d'ordre que a vegades pot limitar el nostre dret a la defensa. Per tant, en el moment en què nosaltres els advocats veiem que la retallada del dret a la defensa perquè no ens deixen parlar és inacceptable, en aquell moment nosaltres haurem de trencar les cartes. Protestar més, intervenir més, ser més vehements, reclamar la paraula i si no és així, aleshores haurem de començar a plantejar incidents per escrit que obliguin el tribunal a resoldre coses. El que no podem fer és que simplement perquè ens tallin el micro deixem de defensar els nostres clients.
I més coses que s'han de resoldre. Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, de Josep Rull i de Jordi Sánchez, també denuncia la parcialitat de Manuel Marchena i ha fet un últim intent per apartar-lo del judici.
Aquest matí, la sala 61 del Suprem estudiarà el recurs de Pina, que recorda que Marchena era l'opció preferida del PP per presidir el tribunal. Recordeu aquells whatsapps del senador popular?
Sí, senyor.
Que, Cosidor,
sí, senyor.
Que controlarem per la porta del darrere el judici amb Marchena com a president del tribunal. Bé, doncs encara cueix aquella polèmica. Pina sap que és difícil tomar Marchena, però almenys avui ho vol intentar amb aquesta última opció que té a la màniga. No?
D'això se'n diu desesperació. En uns minuts tindrem amb nosaltres Francesc Homs, coordinador de les defenses de precisament d'aquests encausats, i Joan Ignasi Helena, portaveu d'Esquerra en aquest judici. I una qüestió que passarà demà i que ja us podem avançar. Madrid acollirà aquest dimecres un acte de suport a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El president del Parlament, Roger Torrent, i els expresidents de la cambra, Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol, llegiran una declaració institucional.
L'acte l'ha organitzat el col·lectiu Free Forcadell, reunirà també desenes de diputats i diputades del Parlament i del Congrés Espanyol al Teatre Lutxana de Madrid al migdia, quan acabi la sessió matinal del judici.
Nosaltres seguirem tot el que passi avui en directe a partir de les 10 en aquesta sala segona del Suprem. A través del matí de Catalunya Ràdio podreu seguir íntegrament aquests interrogatoris. Com sabeu, l'únic moment on aturem la retransmissió és per si hi ha dubtes tècnics i per això ens acompanyarà dos advocats, August Gil Matamala, que sabeu de llarga trajectòria en aquesta mena de judicis, i Mar Aguilera, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i observadora internacional d'aquest judici.
El judici del procés, al matí de Catalunya Ràdio.